Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit el sol avui?
A les 7:21 minuts.
3, 2, 1, se ganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger.
Hem vist Júpiter aquests últims dies,
sí,
el cel.
Sí, senyor.
Fantàstic. És que et vaig enviar una foto, em va fer molta il·lusió.
Molt bé.
Perquè normalment sóc a Sabadell i a Sabadell el cel és gris. Però a la que pots sortir de Sabadell i mires al cel i passen coses.
Sí, sí. Júpiter es pot
veure...
Com
brilla, eh?
Molt.
Aquests dies encara es veu?
Sí, sí, sí. Júpiter es pot veure des de qualsevol lloc, eh? Fins i tot des del centre d'una gran ciutat, perquè com vas veure brilla moltíssim. Hi ha gent que el confon en un avió, altres en un ovni, eh?
Com portes el canvi d'hora, Joan Anton?
Bé.
Sí, aquest és el bo.
Sí, aquest és el bo.
Aquest és el bo. Ja, perquè...
És el bo per dos motius. Una, perquè dormim més, i després perquè es fa fosc més d'hora.
Que això a tu t'interessa.
Sí.
Doncs avui estrenem canvi d'hora amb el Joan Anton Català. És l'horari d'hivern. Hi ha molta gent que continua defensant que prefereix el d'estiu. Però, en qualsevol cas, avui els que ens hem despertat amb despertador, és evident que sí que hem dormit una hora més. Dit això, Joan Anton, a veure, són dies de festes, són dies de Tots Sants, són dies de parlar de morts, hi ha gent que prefereix Halloween, aleshores avui... Atenció al capítol, eh? El capítol d'avui posem aquesta banda sonora. If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Demà és 31 d'octubre. A Catalunya celebrem la castanyada, però cada vegada també hi ha més gent que celebra Halloween. De fet, és que jo aquests últims dies m'he trobat unes festes pels carrers d'escoles i això, especialment dijous i divendres passat, que era... Dic, escolta'm, i què n'ha quedat de la castanyada i de la castanyera i dels moniatos? No, tothom, nens i adults i pares... Dic, bé, ja ens ho han robat del tot.
Tot. Això i altres coses. Fixa't com la cultura anglosaxona ha anat sobretot relacionat amb el consumisme. I tenim dies especials a l'any, i aquest és un Halloween. Qui ho hagués dit, fa uns anys?
Doncs avui, amb la mirada científica del Joan Anton Català... Atenció, perquè explorarem què hi ha a l'altra banda. Parlarem de fantasmes. A veure, el Joan Anton Català continua sent la imatge i la veu de la ciència, del rigor, per tant, proves físiques i contrastades. Dit això, hi ha res que confirmi l'existència de fantasmes, Joan Anton?
Ja has fet aquesta introducció per si de cas, no? Dius, hosti. No n'hi ha. Tots n'hem sentit a parlar de fenòmens paranormals, esperits, presències estranyes, cases encantades... Qui més, qui menys ha tingut alguna experiència...
Religiosa, sí.
Sí, sobretot això. No hi ha res que demostri, òbviament, la veracitat d'això. Com sempre diem, s'ha d'anar molt en cura amb aquestes coses. Una cosa és passar-s'ho bé pensant-hi, llegint-hi o experimentant-ho fins i tot. L'altra és creure's el primer que ens expliquen. Això és molt perillós, ens hem acostumat, som molt mandrosos. El fet de que tenim la informació a la mà ens està convertint en molt mandrosos. I recordem que qui ha de demostrar les coses... és qui estableix les hipòtesis, no els altres. És a dir, qui diu els esperits o els fantasmes existeixen, és ell que ho ha de provar, no pas els altres hem de provar que no existeixen.
Per tant, no hi ha evidències de l'existència de fantasmes, però sí que tenim una definició, una descripció més o menys genèrica del que són els esperits, les aparicions i els fantasmes. Tot això d'on surt? Dels contes, del cine, de la fantasia, de la gent que s'ho inventa? Què respons?
Clar, una mica és de tot, i ho anirem parlant durant el programa, fixa-t'hi. D'entrada, això que col·loquialment anomenem fantasmes, en veritat són un munt de fenòmens que estan com aquí barrejats, que són sensacions estranyes, visions, sorolls, veus que escoltem, objectes que veiem que es mouen i no hi tenim explicació. Tot això li hem donat el nom, això d'esperits o de fantasmes. I ara veurem que hi ha diversos factors que podrien explicar, que ens podrien condicionar i que podrien explicar aquests fenòmens i farien que el que per tu és un simple soroll al darrere, per mi pugui ser la presència d'un ésser estrany.
El que passa és que, sabent que en ple segle XXI no hi ha una demostració real de que aquests fenòmens existeixin, per què hi ha tanta gent que encara creu o que descriu aquestes experiències i que diu que les experimenta? per què sí. hi ha tanta confabulació?
Molta, molta gent hi creu. Mira, vaig buscar, algunes enquestes donen xifres superiors al 30% de la població i en algunes cultures o països això arriba al 50% de gent que creu que això, que alguna cosa hi ha, saps? Que alguna cosa hi ha al darrere d'això. Clar, et preguntaves com s'explica això en ple segle XXI? A veure, hi ha molts factors que els anirem repassant un a un, però, per exemple, mira, d'entrada, la creença en l'ànima, és a dir, temes culturals o religiosos. L'autodefensa, molt, molt, molt interessant. Ara en parlarem, l'autodefensa. La suggestió, per suposat, errades de percepció que té el nostre cervell, al·lucinacions, desequilibris mentals i el frau, que és, t'haig de dir, molt divertit.
Mm-hmm. Per tant, avui amb el Joan Anton Català, atenció, perquè desgranem algunes de les explicacions científiques darrere dels successos paranormals. Una de les principals explicacions, Joan Anton, és la creença en elements com l'ànima, que ve d'una construcció cultural o fins i tot religiosa.
Sí, és que és dur, Roger, acceptar que quan et mors s'ha acabat tot. Això és dur per tots, i ja les nostres cultures, els nostres avantpassats, d'alguna forma et desafies, fas un desafiament sobre aquest pensament i creem imatges o ens com l'ànima. I creem aquesta ànima per pensar que no tot s'acaba, que no ens apaguem simplement quan morim. I és aquesta esperança d'una vida futura. I resulta que s'ha demostrat, en experiments que s'han fet, que si tu ja d'entrada, cultural o religiosament, i creus en l'ànima, per exemple, o creus en una vida posterior, ets més propens a experimentar fenòmens d'aquests que en diríem paranormals. I això s'han fet estudis del tema i es troba això, que majoritàriament és més percentatge de gent que experimenten aquests fenòmens, que són gent, doncs això, que creuen, que són religiosos, que creuen amb l'ànima, que creuen amb l'esperit, amb quelcom més enllà. Aquesta gent experimenta més fenòmens aquests paranormals que els que no hi creuen.
Mm. Clar, hi ha els famosos 21 grams, no, sí? Joan Anton? Que és el que pesa o el que es pot mesurar l'ànima.
És brutal.
D'on surten aquests 21 grams?
Sí, tot ve d'un experiment que es va realitzar a Boston a començaments del segle XX per un metge que es deia Duncan McDowell, que es va proposar pesar l'ànima. Ostres, jo penso un experiment d'aquests èticament reprovable, no avui, va anar en un hospital on moria gent, on hi havia malalts de tuberculosi, moria gent, i llavors el que va fer és pesar una persona que es moria justament en el moment en què es moria. És a dir, immediatament en què es moria el pesava. La primera prova que va fer va donar un descens de pes de 21 grams. I allà es va crear la llegenda que l'ànima existeix i que pesa 21 grams. Però el cert és que el tio va continuar fent proves i totes van donar diferent. És a dir, unes no donaven augment de pes, les donaven baix, les donaven per alt, vull dir... I, de fet, només va estudiar 6 casos, va fer 6 experiments...
I a partir d'aquí?
Sí, en va descartar 2, perquè va dir aquests 2 no valen, només se'n va quedar en 4, i a partir d'aquí, sense que cap d'ells donés el mateix, es va crear la llegenda de que l'ànima existeix i pesa 21 grams.
Visca la ciència, eh?
Visca.
Quin paper té l'autodefensa humana en la suposada existència de fantasmes?
Ah, això és molt interessant. Fixa-t'hi. Hi ha motius per pensar que l'evolució ens ha fet, en els humans, ens ha preparat per aquest tipus d'experiències. Mira, per exemple, si tu anaves, quan els nostres avantpassats, no, anaven per un bosc i creien veure alguna cosa, podien fer dues coses. Dir, ah, no és res, i continuar. Si hagués estat un depredador, eres mort. O dir, uau, això és un perill, i fugir corrent, i potser no era res. Aquesta segona opció és molt més positiva des del punt de vista de la supervivència que la primera. És molt possible que els humans haguem desenvolupat un sentit d'alerta permanent que ens faci veure coses on no hi són com un mecanisme d'autodefensa que ha perdurat en els nostres gens i que ens ha fet fer així porucs perquè és la millor estratègia de sobreviure. Això també explicaria perquè quan et donen un ensurt, la teva primera reacció és cridar, donar una empenta, fins i tot un cop de puny a vegades, o córrer. És simplement un mecanisme d'autodefensa.
Mm. Avui amb el Joan Anton Català parlant de fantasmes, de fenòmens paranormals, ara que som en ple pont de Tots Sants. Clar, Joan Anton, els humans, és a dir, som d'alguna manera fàcilment sugestionables, no? Si veiem una pel·li de terror abans d'anar a dormir, doncs segurament a mi em costarà agafar el son.
T'ha passat?
És que a mi no m'agraden les pel·lis de terror.
Ah.
Aleshores, ja és un gènere que fa molts anys que no practico. Però és evident que quan passes per una experiència com aquesta, té conseqüències,
no? I tant,
que en té. Aleshores, per exemple, quan mirem una pel·li de terror, també és més fàcil que just després de mirar la pel·li doncs experimentem un fenomen d'aquests, sí, paranormal, no?
Sí, hi ha estudis, hi ha molts, de fet n'hi ha molts.
Veiem estudis. Un fantasma.
Sí, sí, sí. Hi ha molts estudis científics que el que analitzen és com la suggestió ens prepara per experimentar coses que no existeixen, coses estranyes. Per exemple, hi ha estudis que es condiciona un grup de persones, primer se'ls expliquen certes històries fantàstiques i després se'ls fa visitar un escenari entre cometes encantat. Posem pel cas una casa abandonada, bueno, la típica escenari de por, i després se'ls pregunta si han experimentat alguna cosa estranya. Quan es comparen aquests resultats en un segon grup que no ha rebut cap informació prèvia sobre l'escenari, es veu claríssimament la diferència. Els primers han notat moltes més
perquè
coses.
Perquè ja vas predisposat,
clar,
a observar coses.
Absolutament, i perquè aquest sentit que et deia, que segurament d'alerta permanent, de vigília permanent que tenim els humans, està com activat, no? El teu switch està activat. La suggestió en un laboratori, per exemple, es pot fer veure o creure que escoltes paraules en lloc de sons, de sorolls, o que veus figures humanes en lloc d'ombres. També s'han fet experiments. N'hi ha, per exemple, on es fan passar un grup de persones, es fan passar ràpidament imatges, que són imatges normals, però es passen molt, 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 molt ràpidament, de manera que no les pots interpretar una a una. I quan es pregunta què has vist, aquelles persones que prèviament han estat condicionades o perquè hi creien amb esperits o perquè se'ls ha explicat alguna cosa, diuen que han vist coses estranyes en aquesta seqüència, quan no n'hi havia cap d'estranya, mentre que altres grups que no han estat condicionats i on no hi ha gent que no hi creu prèviament no han vist absolutament res estrany.
Escolta'm, i moltes vegades el nostre cervell és qui ens enganya, no? Perquè és traïdor el cervell.
Absolutament. Els nostres sentits, a vegades ens enganyen. S'han fet experiments amb sons. Per exemple, tu saps que hi ha uns sons que són audibles per nosaltres i n'hi ha alguns que nosaltres no podem escoltar, altres animals sí que ho poden fer. Doncs s'han fet estudis en alguns sons que estan en el rang del límit, allò que estaria just al llindar, a la frontera, que les nostres oïdes poden escoltar, i en aquests sons el que s'ha pogut observar és que quan es provoquen, algunes de les persones que ho escolten noten coses com calfreds, nerviosisme, un estat com d'inquietud, no? I això dels ultrasons és molt divertit, o dels sons en el llindar, és molt divertit perquè també s'ha pogut mesurar en algunes de les cases encantades famoses, escenaris d'aquests, s'ha anat i s'ha mesurat i s'estaven produint per efecte del vent o dels cruixits de la casa, que són sons d'aquests que quedaven justament al llindar. Un altre exemple, aquest és aterridor, ja t'ho dic, que prova un dia a casa i veuràs. En condicions de baixa il·luminació, els nostres ulls són molt poc eficients i això, junt amb la suggestió, en pensar que pots veure coses, poden crear un còctel explosiu. Això fa perquè, per exemple, els fantasmes i els esperits sempre surtin de nit, sí, en condicions de baixa il·luminació. Per exemple, hi ha un cert percentatge de gent, pensa això la pròxima vegada que et passi, que poden veure o creuen veure una figura al darrere quan es miren al mirall en una habitació semifosca. Això, prova-ho, i ara amb el que t'acabo de dir ja m'explicaràs.
Tinc por, ja. Tinc por només de provar-ho.
Clar, dius, ai. Bueno, doncs hi ha un cert percentatge de gent que experimenta en això. També, molt interessant, quan hi ha esgotament extrem o privació de son, s'experimenten sensacions de presència d'algú. I això està molt comentat i superdocumentat, per exemple, amb escaladors, esportistes, navegants. El Lindbergh, per exemple, quan creuava l'Atlàntic, ell ho va experimentar i parlava amb algú. Ell estava segur que tenia algú al costat i parlava. Això, ja et dic, està molt, molt, molt documentat amb condicions de fatiga extrema o de privació de son.
I després l'altre és la salut mental, no? A vegades qüestions, sí, mèdiques que et fan veure coses que no existeixen.
Sí, hi ha determinades lesions amb l'hemisferi dret del cervell que provoquen afectació a la percepció visual i poden donar-te la sensació de que veure coses que realment no existeixen. Després, també, hi ha malalties com l'epilèpsia. L'epilèpsia pot generar sensacions de presència d'algú al nostre costat. Està molt documentat, també. L'esquizofrènia. Alguns estudis mèdics apunten que fins al 70% dels pacients que pateixen esquizofrènia pateixen al·lucinacions, també. La malaltia de Parkinson és una altra, que s'han fet estudis que demostren que fins al 50% dels pacients tenen al·lucinacions, la més freqüent de les quals és la percepció d'algú que està a prop teu.
Uh-huh. I després, les substàncies psicotròpiques que provoca directament al·lucinacions, entre les quals, si tu estàs predisposat a veure fantasmes, doncs te'n trobaràs uns quants.
Clar, però això no seria un secret. L'oient ara ja deu estar pensant, no? Ja ho sabem, no?, que hi ha determinades drogues que provoquen aquestes al·lucinacions. Però potser el que és més interessant és que n'hi ha algunes d'aquestes intoxicacions involuntàries que tindrien relació amb això. Per exemple, se sap que el monòxid de carboni, un gas extremadament perillós i que mata bastant ràpid, però que amb dosi que encara no mata provoca al·lucinacions i en molts casos també documentats en aquest sentit. I atenció, els fongs i fins i tot les floridudes el que poden provocar són al·lucinacions per les espores que llencen a l'aire, i això seria la raó, dic jo, per la, no només ho dic jo, perdona, però no hi ha una demostració d'això, però es creu que podria ser la raó per la que a vegades són els llocs humits, com criptes i coses d'aquestes, a on, a part de la suggestió i del condicionament del lloc, no?, podrien provocar al·lucinacions també per la presència d'això, de fongs.
Avui amb el Joan Anton Català parlant de fantasmes. Ara que ve Tots Sants.
Ja et diré,
Sí. Avui sí que no dormiré, sort que avui he dormit una hora més, perquè avui ja amb tot això que m'estàs explicant. Escolta'm, feta la llei, feta la trampa.
Sí.
Aleshores, des de que sabem que el run-run diu que hi ha aparicions i fantasmes, hi ha gent que es dedica a guanyar-se la vida i entabanar-nos amb tot això.
Sí, això és molt, molt divertit, Roger. Es produïa més a final del segle XIX i començaments del XX. Això de l'espiritisme, per exemple, es va posar de moda. Era com un entreteniment social. Hi havia les famoses i els famosos mèdiums.
A la Ouija, no?
Sí, o la taula Ouija.
Home, això hi havia jugat jo de petit.
Jo també. Em dius jugar, amb esperits. Dius jugar.
La Ouija és que estàs uns quants allà, sí, poses la mà a tots,
sí,
i de sobte
allò comença a moure's.
Perquè hi ha algun cabron, perdó.
Sí.
Hi ha algú que fa més força de la que toca.
N'estàs segur que es mou perquè algú ho mou, això?
Bueno, clar, això ets petit i després sí que estàs dies sense dormir.
Bueno, ara t'explicaré coses de mèdiums i d'espiritisme. Vas posar molt de moda. Jo t'haig de dir que quan era adolescent m'hi vaig ficar molt en aquest tema, perquè a mi m'ha agradat sempre experimentar com bon científic, i, bueno, no sé si com bon, però com científic, i la qüestió és que això de l'espiritisme és molt divertit. A mi hi havia alguna cosa que m'al·lucinava bastant quan veia les fotografies i llegia els llibres d'espiritisme, que era el famós ectoplasma. L'ectoplasma és una substància que suposadament surt del cos de la mèdium, dic de la mèdium perquè normalment eren femenines, tot i que també hi havia homes, surt de l'ectoplasma del cos, i aquella matèria que flota acaba adoptant la cara o el cos o un tros del cos de l'esperit, que és el que es manifesta a través de l'ectoplasma. Era molt divertit veure, i de fet s'han donat moltíssimes anècdotes de científics fent-se passar per públic que ha pagat una sessió d'espiritisme, que volien analitzar aquest ectoplasma, perquè, clar, els mèdiums no deixaven que els científics analitzessin aquesta substància, i en un moment determinat de la sessió d'espiritisme els científics s'aixecaven amb tisores corrent cap al mèdium per intentar tallar trossos d'aquest ectoplasma per analitzar-lo. Molt d'aquest ectoplasma desapareixia ipso facto immediatament en passat per la mèdium, però algunes vegades es aconseguia, no?, agafar, i sabien quan analitzaven que eren trossos de tela, bueno, hi havia mostres de moltes coses que feien paper allò mullat, que feien que allò semblés una substància. També de roba, per cert. I entre aquestes escenes divertides n'he trobat que estan descrites de famosos mèdiums escapant per la finestra, per exemple, d'un lavabo, tancant-se el lavabo i escapant per la finestra perquè la gent volia revisar què tenia la roba, què s'amagava la roba. Vull dir que es van produir escenes divertidíssimes.
I, de fet, els mags durant molts anys s'han encarregat també de, sí, desemmascarar tota aquesta gent, no?
Absolutament, perquè ningú millor, segurament, que un mag per desemmascarar el frau de totes aquestes coses. I el mateix Houdini n'era un exemple. Ell això el treia de mare i anava a les sessions d'espiritisme disfressat, acompanyat de policies d'incògnit. I desemmascarava el frau. Enmig de l'aparició de l'esperit o dels fenòmens paranormals, s'aixecava, encenia una llanterna per mostrar l'engany i cridava: «Soc en Houdini i tu ets un frau».
Escolta'm, aquí també hi ha hagut un cas suposadament paranormal que després va tenir una explicació fraudulenta. Són les cares de Belmez.
Sí.
Explica'ns de què anava això, perquè, perquè jo no me'n recordo.
Ah, ui, això és vell, en un poble d'Almeria que es deia Belmez, on a la llar de foc van començar a aparèixer cares l'any 1971. Ho seguíem tots per tele, jo era peque, i ho seguíem per televisió, l'únic canal, bueno, crec que hi havia televisió 1 i televisió 2, doncs ho seguíem per la tele i era una cosa que es va fer famosa, es visitava l'indret, s'hi va muntar tot un negoci al voltant, saps, de venda de coses. El fenomen va tenir els seus moments àlgids i després va caure en l'oblit, després va tornar a sorgir. A pesar de que alguns diuen que s'han fet estudis entre cometes científics, la veritat és que mai no s'ha conduït un estudi sobre això, t'haig de dir, perquè a la ciència no li interessa. És a dir, la ciència prou feina té amb el que té entre mans, no pas provar coses que ja se sap d'entrada que no existeixen i que són fraus.
Bé, Joan Anton, anem tancant. Amb tot això que ens has explicat, a veure, tu has tingut mai una experiència paranormal, malgrat que la ciència sempre ha anat per davant de tot a la teva vida?
Bueno, sí, sí, et diria que sí, en el sentit del que acabem de dir. La creença o la sensació, diríem, de que estan passant coses que el teu cervell diu que no són possibles i tu penses que estan passant, la qual cosa no vol dir que siguin de debò. Però sí, sí, he passat, com suposo que tothom, ha passat sensacions...
Posa'm un exemple.
Bueno, és que n'hi ha moltíssimes. Això de notar la presència d'algú al darrere... Vaig a dir-te una cosa per fer-te també passar por. Tu, mira, un cop que estiguis sol a casa, que sigui fosc, i que recordis aquesta conversa, és molt important que et pressugestionis abans. I et posis dret, per exemple, notaràs, a lo millor, que hi ha algú al darrere teu, i ho notaràs perquè se't posen els pèls de gallina, els pèls de punta o la pell de gallina, i en aquell moment notaràs, creuràs que hi ha algú al darrere. Mira, ja se t'estan posant, doncs...
Se m'està rixant tot.
Doncs això és la suggestió, això tots ho hem fet, i jo he participat també en sessions d'aquestes on ens suggestionem tots plegats.
Joan Anton Català, bona castanyada.
Gràcies,
moltes
igualment.
Moltes gràcies. Ara igualment. Tornem al suplement.